Bé, doncs amb aquesta melodia, amb aquesta cançó que es titula Here Comes the Sun, encarrilarem la tercera hora del programa. Aquest títol ens recorda als Beatles, però en aquest cas no és una cançó dels Beatles, no, Àlex?
El que estàvem dient ara... que està costant que entri la melodia, però sí que és la versió dels Beatles, el que passa que, bueno... El jazz ja ho fem, això, que ho transformem massa i es distancia molt de la versió original.
Deixarem que respiri una mica la cançó. Sí. Tenim a l'Àlex Casanyes, del Jazz Club Vilafranca. Tenim a la Cecília Gené, de Vinceum, per encetar aquesta, com és habitual, aquesta secció de Vinceum. I començàvem amb aquesta cançó, perquè és un tema d'algú que tindrem aquest cap de setmana en un concert de Jazz Club.
Exacte, sí, és el concert. Estem escoltant el trio que vindrà a tocar aquest dissabte al Vinceum, que és del... És un projecte que es diu Quiet, del contrabaixista Juan Pablo Balcázar. I bé, aquesta cançó segur que la tocaran, perquè és un disc que acaba de sortir fa dies, o sigui que, a més, coincidirà molt bé en el sentit de que serem dels primers concerts, em sembla, que presenten el disc, i bueno, pues això sempre ens agrada. I res, bueno, el Juan Pablo ja és un contrabaixista que ha vingut a tocar algunes vegades al Jazz Club. Crec que l'última vegada va venir també amb un projecte seu fa 3 anys o així, el festival Nu que vam fer... El primer que vam fer, no, disculpeu la meva memòria... És la primera vegada que ho vam fer. I és un contrabaixista molt interessant perquè és molt polifacètic. O sigui, crea molts projectes de diferent estil, de jazz més contemporani, de jazz més, com això que hem sentit, més, també és contemporani, però, diguem-ne, més, amb perdó de tothom, més fàcil d'escoltar. O sigui, perquè l'últim projecte que va fer és una cosa d'un compositor francès, de l'Olivier Messiaen, que és música contemporània dura, diguem-ho així, i ell fa la seva versió. Perdoneu el meu llenguatge, ho dic perquè que s'entengui una mica de la facilitat o d'això. I en aquest cas escoltarem doncs, aquest nou projecte, que és a trio de jazz, o sigui, que és el piano, contrabaix, bateria, on l'acompanyaran l'Oriol Roca, que també és un bateria que ja ha vingut a tocar diverses vegades, fantàstic bateria, i l'Antonio Massey, el piano, que és un pianista veneçolà, que també toca superbé, vull dir que jo penso que és un trio fantàstic i a més amb això, temes originals em sembla que són del pianista i del contrabaixista. I bé, vull dir que jo crec que estarà molt bé perquè les seves propostes, diguem-ne, que són sempre molt, molt originals i això de fet és el que intentem portar al Jazz Club, sempre que ens cridi l'atenció i no portar jazz perquè sí. No? Mm.
Aquest projecte, deies, no, es diu Quiet, que vol dir en anglès tranquil, no? Mm. Calma, és veritat que aquesta música és tranquil·leta.
Sí.
Mai millor dit, no?
Sí, mai millor dit, exacte. Sí, de fet és un disc... la formació aquesta de piano, contrabaix, bateria, el piano, el no tenir un so molt agressiu, doncs permet fer això, també un jazz així... de so més tranquil, no? Que a vegades si ja hi afegim un saxo, una trompeta, que també es pot aconseguir una cosa tranquil·la, però sempre ja hi ha més de volum, no? I m'imagino que aquesta... De fet, tot el disc és bastant... Potser no tan lenta com la introducció que hem sentit, però sí que és bastant pausat tot, els solos són molt... Hi ha molts silencis en les intervencions dels músics, perquè es busca més allò, l'escoltar, no? Mm. Segurament en directe es percebrà molt millor, no? Vull dir que també s'escolta molt bé el disc i és fantàstic d'escoltar, però potser és una música que a vegades en directe és quan entres dins d'ella, no? Que és el que ells crec que pretenen. Mm.
Molt bé, doncs ens apuntem aquesta cita aquest dissabte. Em sembla que és a 8:45 el concert?
Sí, és a 8:45. La taquilla l'obrirem a 8:00. Mm. La gent ja pot venir a comprar l'entrada, però el que sí que recomanem és que es compri per internet, que és més fàcil, així no han de fer cua.
S'eviten cues, clar.
I això ho poden fer a través de la web del Vinceum. Allà hi ha molta gent que hi ha...
Entrades.vinceum.cat.
Pues això.
No. ho tenim present. I no sé si ens volies comentar alguna cosa més?
Sí, també ja avanço que... com sempre, com sempre no, com fa uns 3 o 4 anys, però que ja per nosaltres ja és un sempre, és que a l'abril farem el Festival Nu, que encara no l'hem presentat, vull dir que tampoc no diré... Ja ho sabem quasi tot, però encara no presentaré cap artista. Però sí que hem de comptar que a partir del dia Sant Jordi i aquella setmana fins al diumenge doncs farem el Festival Nu, que ja portem 3-4 anys fent-lo i que ens ha quedat una programació molt engrescadora i ja en breu ho presentarem, vull dir, ja farem...
Per reservar l'agenda, no? Ja, ens guardem els dies, no?
Sí, començarà el dia de Sant Jordi i que em sembla que és un dimecres. Perdoneu si parlo...
Es diuen que sí, que sí, dimecres.
Exacte. Doncs de dimecres fins a diumenge hi haurà un concert cada dia a diferents llocs de Vilafranca. El Vinceum també, però també busquem altres llocs així alternatius, que per això es diu Nu. Quan sigui el dia ho tornarem a explicar.
Molt bé, doncs ho apuntarem també a l'agenda. I parlant d'agendes, tenim la Cecília Gené, que ens pot fer també una mica de repàs, no?, del que tindrem a Vinceum.
Al museu sempre passen coses i últimament és allò, no?, gairebé una per dia. Si fem la revisió cronològica, no?, diguéssim, avui mateix tenim una primera activitat, que és un tast d'estrella, que és el número 6, que vindrà el David Gené, a fer-nos la seva interpretació de com veu ell els vins catalans. Això avui. I ja més de cara al cap de setmana, el dissabte pel matí, doncs a migdia, a 12:00, tenim l'última sessió de vins i veus que s'obren pas, que és aquest cicle de literatura i vi que fem també amb la cultural. Tindrem a la Patricia Martínez del Hoyo, que és l'escriptora autora del llibre Ens hem perdut, i l'Aurora Carafí Sáez, que és del celler Vinya Lluny, i llavors totes dues doncs, parlaran d'aquest maridatge, no?, de literatura i vi. I el dissabte, a banda també, per la nit del concert de jazz, doncs també qui vulgui pot venir i apuntar-se a la visita guiada de 12:00 del migdia, que també és una altra proposta que tenim. O sigui que el cap de setmana el tenim allò ben farcit. Llavors, l'última activitat que us volia comentar és una que tenim ja de cara a la setmana que ve, perquè és per dimarts, en què presentem un llibre. Habitualment, quan són llibres que toquen d'alguna manera el vi, doncs ens hem creat el hashtag llibres de vi, no? Sí. Diguéssim. I volem presentar un llibre que han escrit a quatre mans, el Lluís Tolosa i el Dani López, on es parla molt d'arqueologia del vi. I no sé si el tenim per
sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
D'acord.
El tenim, ens està escoltant, de fet, eh?
Perfecte. Doncs, li vaig comentar al Lluís que... Perdoneu, que m'estic liant amb els cascos.
Està posant els auriculars per poder escoltar el Lluís Tolosa, que és
Exacte.
Un dels escriptors, creadors d'aquest llibre que comentava la Cecília, i que l'hem trucat també per que digui la seva, no?
I tant.
El podem saludar, Lluís, ens escoltes?
Què tal, us escolto, bon dia.
Molt bé, bon dia. Doncs sí, ens comentava la Cecília que ara properament presenteu aquesta obra que heu fet entre el Dani López i tu, L'origen de la vinya i el vi a Catalunya.
Sí.
Què, satisfets de com ha quedat això?
Bueno, molt satisfets. Hem aclarit coses que en el sector acadèmic, científic, ja se sabien, però que a vegades en el sector del vi es creen confusions, no? Jo vaig assistint a conferències i a congressos de vi, de enoturisme, i vaig escoltant quan els romans van portar el vi, quan els grecs van portar el vi, quan els etruscos van portar el vi, quan els fenicis van portar el vi, i la veritat, volia aclarir-ho, no? I, bueno, he recorregut a... el meu arqueòleg preferit, que és el Dani López, que és el nostre gran arqueòleg especialitzat en arqueologia del vi a Catalunya i que, a més, és un dels dos o tres carpòlegs, únics dos o tres carpòlegs que hi ha a l'estat espanyol. Que els carpòlegs són els especialistes en llavors, no? I llavors, ell, a través de les llavors que troba en un jaciment, doncs pot reconstruir tant l'agricultura com l'alimentació com l'economia dels poblats, no? I, bueno, és un crac, el Dani López, i per tant li vaig plantejar fer aquest llibre junts, aclarint quan va ser realment l'origen de la vinya i el vi a Catalunya.
Per saber quin és aquest aclariment, doncs tothom s'haurà de llegir aquest llibre, però no sé si ens vols avançar alguna coseta, alguna curiositat, alguna cosa a destacar, no?, d'aquest llibre, per fer 5 cèntims, un tastet.
Bueno, és un llibre molt divulgatiu, malgrat que som un arqueòleg i un sociòleg i podria ser un llibre molt, molt friqui, però en canvi ho hem volgut fer molt divulgatiu. És un llibre de cultura general molt xulo. I bueno, diguem-ne que la datació clara dels primers indicis de l'origen de la vinya i el vi a Catalunya són molt clars, són l'any 700 abans de Crist. I a més amb una precisió brutal, no? Aquestes... les metodologies que tenen d'investigació els arqueòlegs són realment sorprenents, i amb la datació del carboni 14 el marge d'error que tenen sovint és de 20 anys. Per tant, és molt poc, no? Estàs parlant d'una cosa que passa als 700 abans de Crist i el marge d'error és que podria ser als 720 o als 600, o als 680, no? Però és molt concret. I l'origen és fenici. Això és clarament entre 120 i 150 anys abans de que es comencin a veure molts indicis grecs amb restes d'àmfores i de vaixella, però 120-150 anys abans tots els indicis són fenicis. Per tant, venen d'Orient, venen per la costa africana, són comerciants, s'instal·len primer a Cadis i a partir de la... van pujant per tota la costa de Llevant, no? fins al delta de l'Ebre, i bueno, sobretot el jaciment que mostra més aquesta arribada és el jaciment de la Font de la Canya a Avinyonet del Penedès. No?
Sí, això t'anava a comentar, no? Que podem dir que el Penedès és una de les localitzacions principals per parlar d'aquests orígens de la vinya i el vi, i sobretot la Font de la Canya, no? Quines proves s'hi troben aquí que marquin, no?, tot aquest origen?
Sí, potser és el jaciment de tots els que està excavant el Dani López i molts altres companys arqueòlegs seus, perquè al llibre documentem uns 30 jaciments arqueològics a Catalunya, hi ha molts més, i uns 20 vaixells enfonsats amb restes d'àmfores. A la Font de la Canya el que és important és que amb una sitja i el soterrat, en Dani López va trobar el primer indici d'una premsada de raïm, no? I ell, com que és carpòleg i especialitzat en llavors, identifica que aquestes llavors no són silvestres, sinó que són conreades, canvia la forma de la llavor quan la planta és domesticada, i per l'enorme quantitat de llavors es veu clarament que no són ingerides, no han passat per dins d'un organisme i ningú podria ingerir aquesta quantitat, no? Per tant, es veu que és una resta d'una premsada. A més, hi ha altres indicis, com els peduncles, parts de les branquetes. I això està datat, això, als 700 abans de Crist, i és el primer indici d'una premsada feta a Catalunya per fer vi, no?
Com ha estat el procés fins a arribar al punt de fer un llibre, no?, sobre tot això? Molta feina també per part d'aquest equip d'arqueòlegs.
Sí, el Dani, lògicament, està dins de tota una xarxa d'arqueòlegs. Són uns grans personatges els que tenim a Catalunya, arqueòlegs especialitzats en arqueologia del vi. Tenim personatges molt rellevants i a vegades la seva feina doncs es queda en papers acadèmics i científics, amb articles que queden dins de l'endogàmia de l'arqueologia, no? I per això he volgut fer amb ell posar llum sobre tots els jaciments arqueològics que ell està excavant, bàsicament al Penedès. Ell ha estat documentant tot l'origen de la vinya i el vi a diferents jaciments arqueològics del Penedès, però està en xarxa amb altres arqueòlegs que estan treballant al Delta de l'Ebre o a l'Empordà, no? Perquè tot el desenvolupament es produeix sobretot a la costa catalana. La feina ha sigut bastant fàcil, en el sentit de que el Dani López, a més de ser un bon arqueòleg, és un bon divulgador i, per tant, sap baixar a un llenguatge col·loquial que pugui entendre tothom, no? I, a més, ell està especialitzat en l'època preibèrica i ibèrica i, per tant, el que més coneix és aquesta influència, sobretot fenícia, que és la que era més difusa, com et deia, que es coneixia en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit tècnic arqueològic, però hem fet una cosa més divulgativa. Aquest és el primer origen, eh? Després el llibre segueix explicant quina és la influència grega i la romana, no? I aquí també hi ha sorpreses, no?, respecte a les cronologies, no?, que no sempre són les que pensem.
Molt bé, un bon tàndem heu fet tots dos, eh?
Sí.
I ho deia la Cecília abans, que és la primera presentació oficial del llibre i Vinseu m'ha estat escollida com la seu per presentar-ho. Suposo que també la Cecília contenta d'això, eh?
Home, jo quan fa uns dies vaig coincidir amb el Lluís Tolosa a la Barcelona Wine Week i va parlar del llibre i vaig dir, home, aquest llibre... No, al museu és que
no pot faltar, no?
S'ha de fer alguna cosa, no? I el que no sabia és que era la primera presentació més o menys, no, així estricta, no, del llibre, però nosaltres encantats, evidentment, de perquè estem maridant vi, però també la part més de història, de cultura, de patrimoni, que és el nostre punt fort com a museu. Per tant, vull dir, és un llibre que té tot el sentit del món de presentar-lo al Museu del Vi de les Cultures del Vi de Catalunya. Per nosaltres, perfecte. I pel que... Jo et volia comentar, preguntar, Lluís, perquè tu has escrit més llibres. Quants en portes, de llibres? En relació amb el vi, a més, sempre.
De sí. Llibres de vi i enoturisme, més de 25 llibres i publicats. Sí, jo em dedico... M'agrada la divulgació de la cultura del vi, no? L'arqueologia, la història, el paisatge del vi, l'enoturisme, l'economia del vi... Bueno, com a sociòleg m'agrada aproximar-me des de diferents perspectives al món de vi. També faig guies de vins i tasto vins i aquestes coses, però m'agrada molt la cultura del vi i sobretot fer-ho divulgatiu, no? I efectivament, tal com comentàveu, tenim previstes entre març i abril prop de 10 presentacions. El llibre ens ha ajudat amb el seu patrocini l'Incavi, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, i la primera presentació l'havíem de fer amb l'Incavi, i buscant on volíem fer-la, doncs va coincidir amb la conversa que vam tenir, Cecília, i ens semblava que el lloc havia de ser el Penedès, el lloc havia de ser el Vinseum, i havia de ser amb l'Incavi, no? I per això aquesta primera presentació la fem amb vosaltres, no? I el llibre també ens ha ajudat l'Ajuntament de Vinyonet del Penedès, que és important també. Després farem presentació també allà, que és on està el jaciment de la Font de la Canya. I ha heretat la Berna, que també és una peça important, perquè és un altre jaciment que hi ha al Penedès, a Torrelles del Foix.
Sí.
On el Dani López està excavant una antiga vila romana on ja hi ha indicis de producció de vi, i que serà un altre dels jaciments visitables que ens ajuden a reconstruir aquesta història. I també hem comptat amb la col·laboració de la família Torres, que també a la finca de Jean León també estan fent excavacions. Per tant, és un tema que està en un ple boom, no?, d'arqueologia del vi, documentar bé, i que està molt centrat al Penedès. Després, en època romana, això ho tenim molt més documentat després a la zona de l'Ella, que era l'antiga Laietània, i a la zona de l'Empordà, la part més grega, no? Però, per tant, el puzzle de Catalunya és molt xulo, perquè hi ha molts jaciments per tota la geografia catalana.
Sí, sí, som un país amb molta història de vi, sí. La veritat és que... I potser encara en trobem de més antics, vull dir que, no? Com deies, Lluís, que si aquesta cultura ens ve del sud cap al nord, no? Doncs pot ser que es trobi alguna cosa inclús més antiga del 700 abans de Crist cap al delta de l'Ebre, diguéssim, no? Perquè podria passar.
Sí, bueno, són aproximadament d'aquesta època, no? De l'arribada fenícia, no? Els del delta i els del Penedès, no? Sí. Després és molt interessant també tota l'època romana, no? Perquè l'època romana tenim molts jaciments romans, no? Però estan una mica dispers, no? Amb el Dani López fins i tot hem plantejat que podríem fer una ruta d'arqueologia del vi de Catalunya, i podria ser un gran producte turístic o enoturístic, no? Alguns d'aquests jaciments estan oberts al públic, i simplement es tracta de fer una visita temàtica, no? On no només... On no et fixis tant amb les termes o com feien les teules i les cases, sinó, bueno, fer una visita temàtica del vi. Jo això ho he fet amb jaciments arqueològics a la Deo Alella, ho he fet també a la Deo Empordà, quan he fet les guies de naturisme d'aquestes dues zones, i es poden fer visites temàtiques. A Empúries es pot fer visites temàtiques només del vi, es pot fer també al Museu de Badalona, al Museu Romà de Badalona...
Sí, sí.
Hi ha altres jaciments arqueològics on hi ha prou xitxa, diguem-ne, per fer visites temàtiques del vi, i que alguns d'aquests jaciments, la seva principal riquesa venia d'aquí, no? Baètolo, l'antiga ciutat romana de Badalona, la seva gran riquesa venia perquè tenia el port d'exportació de totes les viles romanes que hi havia al voltant, no?, a l'antiga zona de la Laietània, no?
Sí, sí.
I això ho expliquem al llibre, també, no? La gran aportació dels romans és que arriben aquí i es troben una cultura ibèrica, diguem-ne, que també és una ficció, això de la cultura ibèrica, és unes coses que expliquem al llibre, no?, que eren un conjunt de pobles que vivien aquí, a Ibèria, però que tenien una gran diversitat. Per tant, els agrupem sota aquest concepte ibers per simplificar la història, però era una cosa bastant complicada. Però quan arriben els romans, ja es troben un poble fenici que elabora vi i planta vinya, i això ho han après dels fenicis, no? I ho han sofisticat amb la influència dels grecs, no?
Molt bé, Lluís. Doncs moltes gràcies per explicar-nos tot aquest contingut del llibre que presentaràs properament a Vinseum. Hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps i anem directament al flash informatiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Interior posa en espera la comissaria de Mossos a Calafell-Cunit. La mesura permetria descongestionar la del Vendrell. El Departament d'Interior de la Generalitat ha posat en espera la comissaria de Mossos a Calafell-Cunit, un equipament que reclamen tots dos municipis des de fa anys. La consellera d'Interior, Núria Parlon, que va participar en la Junta Local de Seguretat del Vendrell la setmana passada, va assenyalar que aquesta actuació no està contemplada en l'actual Pla d'Infraestructures de la Generalitat. La consellera va remetre l'actuació a pròxims pressupostos. Dues audiències públiques han permès informar la ciutadania d'Olesa de Bonesvalls i recollir els seus suggeriments. Fa uns dies van tenir lloc dues audiències públiques de l'equip de govern als barris del Pla del Pèlag i Can Olivella i a Olesa de Bonesvalls Centre. L'alcalde Jordi Ramos va exposar la situació financera actual de l'Ajuntament, informacions sobre el nou contracte de recollida de residus que entrarà en vigor durant aquest any i les principals novetats de cara al pressupost pel 2025. Va anunciar que serà un any dedicat a les inversions en aigua davant la situació de pèrdues de la xarxa municipal. En aquest sentit, cal recordar que es registren pèrdues del 50% a la xarxa. Es van detallar a l'audiència totes les subvencions rebudes per combatre la sequera i millorar el rendiment a la xarxa. El públic assistent va tenir l'oportunitat d'exposar dubtes i fer aportacions a l'equip de govern. Es van recollir tot un seguit de propostes i consultes amb les quals treballarà l'equip de govern. Aquest dimecres a les 7 de la tarda s'inaugura a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca l'exposició Josep Canyes, Art i Castells, que es podrà veure en aquest equipament fins al 17 d'abril. L'exposició Josep Canyes, Art i Castells és una mostra dedicada a l'obra d'aquest reconegut artista, centrada en la temàtica dels castells i el seu llegat cultural i artístic. L'acte inaugural comptarà amb la participació de Joan Jané, biògraf i amic de Josep Canyes, qui oferirà una presentació sobre la vida i obra de l'artista. Aquesta activitat està organitzada per Òmnium Alt Penedès, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i la Biblioteca, amb l'objectiu de posar en valor el llegat artístic i cultural d'un dels grans noms de la cultura catalana. Aquest proper dissabte hi haurà jornada de portes obertes a l'Escola Municipal d'Art Arsenal de Vilafranca. El centre obrirà portes de 10 del matí a 2:15 del migdia per donar a conèixer les instal·lacions, l'oferta formativa de cicles de gràfica impresa, interactiva, audiovisual i joieria pel curs 2025-2026, així com informació dels procediments d'admissió del nou alumnat, l'accés als ensenyaments de disseny des de l'ESO, batxillerat o altres cicles formatius és encara més senzill i permet un major nombre d'itineraris formatius. Per assistir a la jornada de portes obertes cal fer reserva prèvia. Les persones interessades en els estudis de disseny gràfic o joieria ja poden demanar cita al web de l'Escola Arsenal.
Penedès en xarxa.
Passant 4 minuts a 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I com cada dimecres, a la darrera mitja hora és moment d'acostar-vos algunes propostes. La primera no és per aquest cap de setmana, sinó pel següent, però ens avancem una mica per tal que pugueu comprar les vostres entrades. I és que l'elenc artístic arbussenc representarà novament l'obra El pobre viudo el proper diumenge, dia 23 de març. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meroño. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia. Doncs sí, com bé has dit, no és per aquesta setmana la gent del detall, sinó per la següent, però així perquè la gent doncs, ja compri les entrades. I és que fa molt de temps que no parlàvem amb l'elenc artístic arbussenc i avui tenim el plaer de comptar amb el seu director, amb el Xavier Canals. Molt bon dia, Xavier, com estàs?
Bon dia, Lourdes, què tal? Molt bé, molt bé.
no pareu, eh? Vosaltres no pareu.
Ara recuperem el carnaval i ara doncs, retornem ja a les tasques teatrals.
Correcte, i serà el pròxim diumenge, dia 23 de març, quan estrenareu aquesta obra que es diu El pobre viudo. Explica'ns una mica.
Només una petita esmena. No és estrena. Ja la vam estrenar el mes de desembre.
Sí.
Però normalment quan estrenem una obra sempre la fem 3-4 vegades a Orbós. Però com que la vam estrenar el desembre ja venien dates de Nadal i això només la vam fer 2 vegades i aleshores vam quedar que ja la reprendríem més tard.
Uh-huh.
Aleshores doncs, ara fem una reposició aprofitant doncs, la campanya que ja es va encetar l'any passat de cap butaca buida perquè doncs, a Catalunya hi hagi doncs, una proliferació de que la gent vagi a teatre, que es fa precisament el dissabte 22. Però nosaltres, bé, per qüestions de logística, ens va més bé el diumenge i aleshores ho passem l'endemà, el diumenge 23. I, per tant, doncs, aquest dia tornarem a fer una reposició d'aquesta obra picaresca, divertida, rossinyolenca, del pobre viudo.
Explica'ns una mica de què va i com va anar també l'estrena.
Bé, l'estrena vam fer 2 actuacions molt bé. Vam fer ple doncs, les 2 representacions. I bé, la majoria d'obres doncs, de Rossinyol són obres que són satíriques i són obres doncs, que són molt divertides. Està ambientada, evidentment, en l'època modernista. Per tant, vol dir que tant l'escenografia com el vestuari doncs, estan molt adient a l'època. I aleshores, doncs bé, el que es tracta molt breument, et diré, doncs, de que ve a representar un senyor viudo, no viudo, sinó viudo, com deien Rossinyol, doncs benestant, adinerat, oi?, que doncs davant del seu serviment, que té doncs, molta personal que el serveix, que per això doncs, és adinerat, i davant del seu veïnat, de les seves amistats, doncs és un home que està molt desolat, perquè, doncs, això, perquè han viudat, oi? El que passa que, val a dir que, com que el seu estatus econòmic és important, no li falten parents, i sobretot parentes, que se li apareixin, oi? Que el vulguin consolar. I aleshores ell, com que és molt punyetero, molt murri, doncs el que acaba de fer és que es converteix casa seva en una mena d'harem, perquè doncs, va donant cabuda a cosines i a família, que sobretot senyores i senyoretes, que se li van presentant. I aleshores doncs, aquesta màscara doncs, de desconsol resulta que no és tal, oi? I això doncs, provoca una sèrie de situacions realment doncs, molt divertides i fa això, que l'obra sigui una mica picaresca, que ja doncs, hi agrada avui en dia també que hi hagi una mica, com se'n diu actualment, una mica de marro. I bé, és molt divertida perquè a més doncs, surten 17 personatges, la qual cosa fa que hi hagi molt de moviment i per tant, doncs, ja dic, que provoquin doncs, situacions molt, molt, molt caòtiques fins i tot.
Escolta, i com va ser escollir aquesta obra de Santiago Rossinyol?
Bé, a veure, jo potser perquè el fet de ser sitxatà doncs, tinc molta tirada amb en Rossinyol. I com Sitges, Rossinyol doncs, és tot un personatge, perquè, com sabem, doncs, va viure aquí, en el Cau Ferrat, en el seu temps, i aleshores doncs, hi tenim molta coneixença. Ja de per si, per tradició, jo he fet bastantes obres de Rossinyol, i per tant doncs, li conec bastant doncs, tot el que és la seva bibliografia. I el vaig seguint. I aleshores, doncs, bé, coneixent una mica, com deia, la seva bibliografia, vaig creure que en aquest moment, doncs, ja per la gent que teníem, perquè també hem de tenir en compte a vegades el repartiment que podem comptar, que puguem cobrir repartiment amb la gent que tenim a l'Alega en aquell moment. I bé, ja la tenia en arxiu de fa temps i bé, ara vaig creure oportú, doncs, fer-la. A més, val a dir també que com que aquí a Sitges hi ha un cercle que se'n diu Club de Lectors de Santiago Rossinyol, que periòdicament es reuneix, em sembla que és cada tercer dijous durant el curs lectiu, es reuneixen en el mateix Cau Ferrat i fan, doncs, tracten diferents obres i ja no només de teatre, sinó de novel·les i escrits del Rossinyol, no? Uh-huh. I alguna vegada, doncs, jo hi he col·laborat i hem fet, fins i tot amb l'elenc artístic arbosseny, hem fet algunes lectures de fragments i, per tant, doncs, estem bastant al dia el tema Rossinyol, no? Uh-huh. I el mateix que en el seu moment, doncs, vam fer el Gente Bien, vam fer el senyor Josep falta la dona falta el senyor Josep, etc etc. Doncs, mira, ara hem fet, doncs, el pobre viu, no?
I val a dir que...
No, no té més secret.
Ah, Xavier, i val a dir que, a més, hi ha una part de donació solidària pel que fa a la venda d'entrades, oi?
Sí, bé, això és, en general, el fet de fer aquesta campanya, doncs, cap butaca buida, que es fa no solament a nivell amateur, sinó a nivell professional també, doncs aleshores ja és un acord que es va fer de que es fes un petit donatiu que són d'un 2% del taquillatge i ja dic, tant a nivell professional com a nivell amateur. I això també fa doncs, que és com la marató de TV3, oi? Quan es fa la marató de TV3 doncs, hi ha moltes entitats que s'hi afegeixen i es solidaritzen amb aquesta campanya, doncs aquí ha passat el mateix. I ja no solament amb la cartellera professional, sinó molts grups amateurs que s'engresquen a muntar una obreta i encara doncs, els nostres teatres són teatres amb aforaments no massa grans, per tant, això vol dir doncs, que tampoc són grans quantitats, però bé, són granets de sorra que de mica en mica doncs, anem ajudant en aquesta campanya i en aquest projecte. I, per tant, doncs, sí, hi ha un 2% que es destina, doncs, se'n fa donació.
Va dirigit a Pallapupes, que és una ONG formada per actrius i actors professionals que treballen doncs, per portar aquesta alegria i aquest bon humor als nens i nenes dels centres hospitalaris. Xavier, on es poden comprar les entrades?
Bé, normalment les entrades es poden comprar en el tradicionalment a Orbós, a la papereria Montserrat, però si no també hi ha un telèfon mòbil en el qual doncs, també es pot trucar. Crec que te'l vaig enviar junt amb, amb el cartell quan te'l vaig,
sí.
Te'l vaig fer arribar. I sigui per WhatsApp, es pot encarregar, o sigui per aquest telèfon, o la mateixa papereria, doncs es poden encarregar, perquè van, doncs, ja l'hem anticipada, perquè l'aforament és anomenat.
Clar. Anem a dir-ho aquí a la ràdio, per si algú doncs, no pot apropar-se, que ho pugui reservar. Es pot fer a través del 619-74-20-92 o per correu electrònic a l'adreça arnan25@gmail.com. Recordem, diumenge 23 de març a les 6 de la tarda, cap butaca buida.
A més, si em permets, Lourdes,
si hi ha tant, una curiositat més.
Que en el nostre grup tenim, a part de que evidentment la majoria doncs, que de components són arbossencs, però, mira, de la mateixa manera que jo doncs, no sé xatar, però és que tenim membres de l'elenc que són de Rodalies. O sigui, tenim gent que viu a Sant Jaume dels Domenys, que formen part de l'elenc, al Vendrell, a Segur, a Santa Oliva, a Calafell, a Clariana, i segurament que me'n deixaré algú, a la Múnia, potser, a Monjos. O sigui, hi ha algú que ve, que forma part, té ganes de fer teatre, ha vingut, i aleshores, doncs, és... vaja, des d'aquí soc jo, pràcticament doncs, sempre hi ha hagut algú d'aquests poblets doncs, que venen a formar part del grup.
Doncs això és fer comarca, fer territori, i Xavier, esperem que ompliu, que no deixeu cap butaca buida, i moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns avui al Penedès en Xarxa.
Gràcies a vosaltres per l'interès de difondre la nostra activitat, també.
I tant que sí. Una abraçada, Xavier.
Igualment, moltes gràcies, igualment. Fins a la propera.
I tancarem secció tornant a la capital del Cava, on anirem a buscar la segona proposta d'aquesta agenda al detall d'avui, tot presentant la 12a edició dels Jocs Florals. Eli Jiménez, explica'ns.
Presentem ja aquesta dotzena edició dels Jocs Florals de Sant Sadurní de la mà del president de l'Ateneu Agrícola, Josep Maria Ribas. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Encantats de rebre't aquí al Penedès en xarxa de nou, avui presentant una nova edició dels Jocs Florals, dotzena edició.
Exacte. Això és molt fàcil de dir, però molt difícil de fer. Una dotzena edició amb aquest, diguéssim, format reemprès una altra vegada, perquè doncs, els Jocs Florals de lo que és l'entitat de l'Ateneu, amb aquells anys doncs, d'esplendor que va tindre i sent el pols cultural de Sant Sadurní, la data, si no m'equivoco, era l'any 1909, quan començava aquest certamen. A partir d'aquí doncs, hi ha hagut aturades i, com molt bé us dius tu, un cop reemprès aquesta dotzena edició. Per tant, molt contents de poder-la celebrar.
Josep Maria, organitzeu aquests Jocs Florals de la mà de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, amb aquest tàndem que us funciona i que fa anys que funciona. 27 d'abril és la data escollida per aquest 2025.
Bueno, és una data que sempre va marcada als voltants de la data del 27 d'abril, que és la Mare de Déu de Montserrat, i justament doncs, coincideix que l'entitat pròpia de l'Ateneu té el patró i la patrona. En aquest cas, la patrona de l'entitat de l'Ateneu, com es va fundar, es va escollir que seria la Verge de Montserrat, per tant, el dia 27 d'abril coincideix en aquesta data. El patró és el que és el Sant Jaume, que és el 24 de juliol. També tenim pensat una altra cosa el 24 de juliol, ja és més esportiva en aquest cas, però el que és el tema cultural doncs sempre s'ha respectat que fos al voltant d'aquesta data. En aquest cas, jo recordo que l'any passat ho vam fer en dissabte, però que enguany, com que coincideix doncs, el diumenge, i a part d'això doncs, també hi ha actes preparats per celebrar el que és el dia de la patrona, doncs ho fem coincidir en aquest cas el diumenge al matí, doncs, a les instal·lacions de l'Ateneu poder fer aquesta dotzena edició dels Jocs Florals amb aquesta versió moderna, però que esperem que hi participi força gent i, en aquest cas, forces poetes, alguns molt amateurs, com dèiem abans el de les escoles, però que els versos que poden presentar, almenys els versos que van, perquè jo vaig ser per primer cop jurat a l'any passat, i els versos que hi havien, doncs, a vegades et costa estava esbrinar si el vers doncs, era d'un adult o era d'un nen per lo bé que escriuen i per la temàtica doncs, que posaven en aquell vers.
Josep Maria, fins al 28 de març es poden presentar aquests poemes i parlem de les diferents categories, perquè hi ha diferents categories, explica'ns una mica.
Bé, hi ha diferents categories, el que és el parc infantil juvenil, doncs es donen tres premis, tant a l'infantil com en aquest cas com al juvenil, i hi ha les categories doncs, que són de cara a adults, és a dir, major de 18 anys, aquí s'ha establert tres possibilitats de fer el vers. Una és es diu la categoria Flor Natural, que va dirigit doncs, als poemes doncs, que facin un càntic a l'amor, en aquest cas, aquí només hi haurà un premi per cada una de les tres categories que tindré, la Flor Natural, com deia, un poema doncs, home, que canti el que és l'amor, hi haurà un premi, el Premi Englantina, que és el millor poema que parli doncs, de Sant Sadurní, o en aquest cas dels seus entorns, i després hi ha el Premi Viola, que és el millor poema a partir doncs, que parli de la llibertat individual o col·lectiva. Aquests tres premis d'adults només tindran un sol premi en cada una d'aquestes categories.
Josep Maria, una de les coses que sí que ens ha deixat dels Jocs Florals i comentaves abans és que, mica en mica, amb aquest reprendre els Jocs Florals, doncs es van fent grans, no? Cada vegada hi ha més gent que vol participar i és allò de participes un any i ja doncs t'hi quedes, no? I vas participant any rere any. Suposo que això com a organitzadors és aquella part que agrada, no? Veure que la gent, mica en mica, es va sumant al carro.
Efectivament, és a dir, fer anys d'un certamen, doncs tothom agrada, no? La dotzena edició, t'omples el pit de que, doncs, que això continua i que la cosa doncs, sembla ser que vagi bé amb el que és la vessant organitzativa. Però això és com tot, no? Si no hi ha la part participativa en aquests jocs, doncs és molt difícil fàcil doncs, que puguis anar fent edició darrere edició. El que veiem és que cada cop hi participen doncs, més gent en aquests certàmens. Si no recordo malament, ara t'ho estic dient de memòria, però jo diria que l'any passat eren 114 versos en total que es van presentar. Llavors ja que hi ha una feinada darrere de llegir el vers, de fer unes puntuacions. A vegades els que no som entesos, com ara el meu cas, amb el tema de la poesia, quan et presenten els versos i dius has de puntuar-los, no? Et quedes una miqueta i jo com ho faré això si no hi entenc massa amb aquest tema. Però després, com veus, quan ens reunim el jurat i poses a cada un el que sentit de cada un dels versos que li ha tocat llegir, dels poemes que li ha tocat llegir, veus que la teva puntuació no està tan desencaminada com ho pot fer una persona doncs, que potser és més professional en aquest tema. I, per tant, quan tens tots els poemes sobre la taula, el que fas és llegint i intentar veure que aquell poema que estàs llegint que t'està transmetent amb tu. Amb això fas tu la teva valoració i després, com aquesta valoració la fiques sobre la taula i mires els demés la seva valoració que han fet, veus que no estàs tan desencaminat amb aquest tema. I això és bo perquè entre tots doncs, es fan aquest jurat i aquestes puntuacions. Però retomant la pregunta que deies, doncs jo crec que és molt important i això ajuda doncs, que quan acaba una edició pues ja diguis, bueno, la propera doncs ho tornarem a fer i a tal dia farem les reunions per fer la propera gràcies a lo que són els poemes que ens van arribant i la participació sobretot de la gent. I torno a assenyalar, hi ha una participació que és molt, molt important, que és la part infantil i la part juvenil, perquè això passa com tot, és a dir, com totes les associacions, com tots els equips esportius, es busqui el que es busqui, sempre ha d'haver, diguéssim, la part del planter, la part de la base, la part de la mainada. Si es cuida bé aquesta part, queda clar que l'èxit està assegurat després del cap d'uns anys. Si aquesta part no es cuida, doncs és molt difícil que les coses tinguin continuïtat. I si mirem qualsevol associació, el que cuiden més és la part de baix, perquè saps que aquests es faran grans i, per tant, entomaran el que tu intentes doncs, transmetre amb ells.
Josep Maria, em comentaves fora de micros que ja us han començat a arribar alguns d'aquests poemes. Per la gent que ens estigui escoltant, que vulgui presentar-se a aquests Jocs Florals de Sant Sadurní per aquest 2025, com ho han de fer?
Bueno, ho poden fer-ho presencialment i ho poden portar a la biblioteca de Sant Sadurní, de Ramon Bosch de Noia, que abans l'has nombrada i permeteu doncs, que faci una incisa en aquest tema. És a dir, és una col·laboració super, super important. Els Jocs els organitza, en aquest cas, l'Ateneu com a, diguéssim, com a principal que surt l'Ateneu de Sant Sadurní de Noia, però seria impossible poder-ho fer sense aquesta col·laboració de la biblioteca i també al darrere d'ells el que és l'Ajuntament. Per tant, aquí un agraïment molt especial a totes les persones de la biblioteca que amb la seva col·laboració i en especial a la que és la seva directora, la Glòria, i la Teresa, que també ens ajuda molt en aquest tema de lo que és els Jocs Florals. I com deia abans, ho poden fer presencialment a lo que és la biblioteca, ja la normativa ja posa que has de portar amb un sobre tancat, amb un pseudònim, perquè com nosaltres fem de jurat, estem llegint els poemes, no sabem de qui són aquests poemes, i un cop, això també s'ha de dir, un cop hem decidit quin és el poema guanyador, és quan s'obren aquestes pliques per saber el nom del poeta o poetessa que ha escrit aquest poema. La resta de poemes, els que formem part del jurat, no sabem qui els ha escrit. És a dir, si el poema no és guanyador, ens podrà haver agradat o no, però no sabem qui és l'autor d'aquell poema. I també es pot fer a través del correu electrònic, és el correu electrònic jocsflorals@.com, que trobareu doncs, ja escrit a les bases, que en aquest cas doncs, es reben via telemàtica per la gent que no pot arribar doncs, personalment aquí a Sant Sadurní i entregar-ho a el que és la biblioteca, si vol fer en mà.
Doncs amb això ho deixem convidant els nostres oients a que s'animin a participar en aquesta 12a edició dels Jocs Florals de Sant Sadurní. Josep Maria Ribas, un plaer tenir-te al Penedès amb xarxa.
I a vosaltres per convidar-nos.
Fins la propera.
No faltaria.
Fins la propera.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I amb aquest tema While You See a Change de Steve Winwood, nosaltres tancarem el Penedès en xarxa i tornarem demà amb més continguts. Adeu!